Vendres l'Eurolliga juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Són les 5, hem parlat del bar, però no hem parlat de Junts, que ja el que està aglutinant ara mateix l'interès de molts, realment.
Pues dels bons. Dels bons catalans, no com tu.
Doncs miri, la sindicatura electoral de Junts ha tocat el crostó a Laura Borràs, perquè, clar, com que s'ha posicionat, es veu que això o no es pot fer o no els ha agradat. No sé, ara Joan Torres ens explica...
Sí, mira, l'organisme, la sindicatura electoral de Junts, ha emès un segon comunicat on demana neutralitat als càrrecs institucionals del partit. Això ho ha fet després que Laura Borràs hagi dit per les xarxes socials que és favorable a sortir del govern i ho hagi fet publicant una fotografia amb la seva imatge acompanyada del logotip de Junts. Després de detectar-ho, la sindicatura electoral diu que no hi ha cap problema per expressar el posicionament a títol personal, però afegeix que si s'utilitza simbologia del partit, com el color o el logotip, això pot generar confusió i portar a pensar que es tracta d'una posició de tota la formació. Aquesta estirada d'orelles, com dèiem, ha estat després que Borràs hagi opinat que han de sortir del govern, creu que ja no té legitimitat i que Esquerra no és lleial.
Esquerra ens ha dit que no a tots els compromisos que ha adquirit. I quan el teu soci t'expulsa de la presidència del Parlament o de la vicepresidència del govern que formen part d'aquest acord, creieu que es pot parlar de lleialtat, de respecte? La lleialtat i el respecte de Junts és amb vosaltres, amb els afiliats i amb els votants del partit.
Borràs considera que si no surten del govern el seu projecte quedarà atrapat i no s'avançarà cap a la independència. Tot plegat quan falten menys de 7 hores perquè Junts comenci la consulta per decidir si es manté o no a la Generalitat en coalició amb Esquerra. La votació s'obrirà a la mitjanit a través d'internet i es farà demà i divendres. 2 anys de presó per un home que va tenir relacions sexuals amb una nena de 14. La noia oferia la seva virginitat a internet. Al setembre del 2019 va publicar un anunci al portal Mil Anuncios dient que era verge i demanava 1.000 euros per tenir relacions. L'acusat li va escriure 2 hores després i va quedar amb ella a l'estació de Sants de Barcelona. Allà, segons la sentència de l'Audiència de Barcelona, ella li va dir que tenia 16 anys i, creient això, ell li va proposar d'anar a un hotel on van mantenir relacions sexuals i ell li va donar 200 euros. El tribunal ha condemnat l'home, de 50 anys, per un delicte de corrupció de menors i li ha suspès, però, la pena per ser inferior o igual als 2 anys. Rast tornarà a posar-se en marxa l'any que ve. És el projecte de pel·lícula on participava Alec Baldwin i que es va haver d'aturar perquè l'actor va disparar accidentalment a la directora de fotografia que va morir. Baldwin ha arribat a un acord amb la família de Halina Hutchins. Finalment, totes les parts consideren que es va tractar d'un accident desafortunat i la família de la víctima tirarà enrere la demanda de mort per negligència que va interposar contra Baldwin i els productors de Rust. El pacte també inclou que el marit de Hutchins obtingui el crèdit de productor executiu. Tot i que l'acord està pendent de l'autorització judicial final, en principi el rodatge es tornarà a posar en marxa el gener del 2023. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça torna de Milà amb 2 baixes més. D'una banda, s'ha confirmat que Christensen té un esquinç al turmell esquerre i, tot i que el club no n'especifica el temps de recuperació, podria estar entre 10 dies i 4 setmanes de baixa. I de l'altra, Frank Kessié té una elongació a l'adductor de la cuixa dreta. Són les altres conseqüències de la derrota al camp de l'Inter, marcat per l'arbitratge, especialment pel criteri en l'ús del VAR. El Barça va acabar indignat fins al punt que es va plantejar enviar una queixa formal a la UEFA, però finalment ho ha acabat desestimant. Encara la Champions. Aquesta nit es tanca la tercera jornada de la fase de grups. Entre els partits a destacar hi ha el Madrid-Shakhtar i el Sevilla-Dortmund. Tots dos començaran a les 9 i els podreu seguir des de mitja hora abans a RAC1. Tornant al Barça, el club ha arribat a un principi d'acord amb l'Atlètic de Madrid pel traspàs d'Antoine Griezmann per uns 20 milions d'euros. Aquesta mateixa setmana es podria tancar. El dia que s'ha fet oficial que Ucraïna s'afegeix a la candidatura ibèrica d'Espanya i Portugal per acollir el Mundial de Futbol del 2030. I en bàsquet, avui l'Uni Girona li retirarà la samarreta a Laia Palau en la prèvia de l'estrena de les gironines a la Lliga, a les 8 contra el València. A la mateixa hora, el Cadí la Seu rep el Jairis de Múrcia i a 8:45 el Barça Sant Feliuenc debutarà a la pista del Leganés.
I pel que fa al temps, en les properes hores poden aparèixer alguns ruixats entorn del massís dels Ports i del Montseny, però en general tot ha de seguir tranquil. Demà a primeres hores de la tarda n'hi haurà a les Terres de l'Ebre i més tard, de manera dispersa, en descarregaran al Pirineu i a l'Alt Berguedà. Temperatures amb poques variacions respecte a aquest dimecres.
Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Andrés Iniesta.
Sí.
Bueno, ahí estaremos.
T'has deixat de dir, Rocamora, que serà el comentarista de televisió
sí,
espanyola.
Sí, però hem comentat a les 3, dic, ostres, doncs potser ja no cal...
Sí, però com que a RAC1 anem repetint a vegades les notícies,
ai,
saps?
Sí, és veritat.
Fins que les notícies ai, ja no es veuen, però... dic, sí. Comentem això, que per, saps? Perquè
sí, no, no, tens raó.
I a més tens el tall de veu. Haznos un corte de voz, venga, ilusionado. Comentarista de televisió espanyola para los juegos, perdó, para el Mundial de Qatar.
Bueno, la verdad es que no hay reto pequeño y me hace mucha ilusión y es un entusiasmo muy grande para mí estar ahí.
Ja tenim el document.
El que s'he vist, Toni, és que li han donat premi per ser ambaixador d'Espanya, és a dir, per la seva tassa com a ambaixador d'Espanya al Japó, és a dir, que és una gran setmana, veig per l'Andrés.
Sí, aquesta. El problema es que no me caben ya los premios, ja, tendré que ir a mrchatarra.com a ver qué me dan.
¿Y qué fas?
Bueno, pues reparto mi vino, básicamente.
Molt bé, Rocamora.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, igualment. Gràcies, Joan Torres. Tot seguit saludarem Ernesto i Kaiser. Parlarem de Junts, parlarem de...
¿En qué equipo juega?
¿Quién, Junts? No.
No, Ernesto.
En el del periodismo independiente.
No,
anava a dir que abans, però, hem de parlar de La Sirena.
Doncs sí, hem de parlar de La Sirena, que ja sabeu que és una de les millors botigues de congelats.
I
a més, ara, el que us volen explicar és que tenen el millor peix perquè està congelat. El teniu net, trossejat i sense espines.
Ah, això m'interessa.
I com que està ultracongelat en origen, conserva totes les seves propietats i sabor, evitant el risc d'anisakis. A més, fins al 19 d'octubre teniu un 30% de descompte en la segona unitat del pack de 4 lloms de salmó noruec Premium. Amb La Sirena, què fàcil que és menjar bé.
A mi m'agraden les xipietes.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC 1. Aquest dimecres, a 8:45, tercera jornada de la fase de grups amb atenció especial als partits Madrid-Shakhtar, Sevilla-Borussia Dortmund i Benfica-PSG. Segueix l'únic carrusel en català de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC 1. I a les 11, tot l'anàlisi el tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Com hem explicat al butlletí horari de les 5, la sindicatura electoral de Junts ha tocat el crustó a Laura Borràs per haver-se posicionat utilitzant el logotip del partit. Demà, recordem-ho, arranca aquesta consulta a les bases per decidir si han de sortir o no del govern de coalició amb Esquerra Republicana de Catalunya. I avui, uns i altres continuen fent campanya, tot i la petició de la sindicatura, com dèiem, perquè la direcció i els consellers fossin neutrals. La consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis, durant la sessió de control, s'ho ha fet venir bé per deixar clara la seva posició.
Jo, com a conseller de Recerca i Universitat, si no complim els pactes de govern i no puc assegurar que a Madrid anem amb la força per defensar el sistema universitari català, com el propi sistema universitari català està treballant en complicitat, no em veig capaç de continuar desenvolupant les meves tasques com a consellera de Recerca i Universitats. Perquè crec que hi ha una altra manera de viure i una altra manera de fer política.
Doncs Gemma Geis seria l'encarregada, si finalment guanya el sí, de ser vicepresidenta del govern. Per tant, que no sé amb quin ànim continuarà Geis si finalment surt el sí. Perquè, clar, ja es veu que no té ànim, ho acaba de dir, en sessió parlamentària, de continuar. Per tant, embolica que fa fort. Geis és l'única consellera que aposta per la sortida del govern. El conseller d'Economia, Jaume Giró, considera que aquesta opció és un desastre. N'ha parlat a RAC1.
Som adversaris polítics, que ningú s'enganyi. Dic això, escolti, Esquerra dubto molt que no ens vulgui el govern. Sap per què ho dubto? Perquè si sortim del govern, estic convençut que per Junts serà una equivocació, una greu equivocació. Però per Esquerra també, eh? Per Esquerra també.
Doncs ja ho veieu, divisió total a les files de Junts entre quedar-se al govern o marxar. Saludem Ernesto i Kaiser. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
La consulta a les bases de Junts durarà 2 dies. Puigdemont aquest matí ha fet un fil a Twitter defensant la bondat dels debats interns dels partits, però sense mullar-se, el que diríem obertament, però una mica sí, perquè abans ha repiulat l'article que ha publicat al Punt Avui el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, on defensa la sortida. Per tant, indirectament, Puigdemont també ha dit la seva. No sé com ho veu Ernesto i Kaiser des de la distància.
Bueno, no, es una distancia relativa porque estuve el fin de semana en Barcelona.
Ah, doncs.
Y estuve hablando con unos y con otros. Estuve en un programa de televisión que impulsaba, que coordinaba de manera sueltísima, hay que decirlo, Eduard Pujol. No le conocía tanta soltura, francamente, me ha sorprendido. Además, una maratón el día sábado.
Sí, señor.
Como en los viejos tiempos. Y nada, y fíjese, Tony, uno de los principales temas que salió, evidentemente, después del discurso de Carla Puigdemont a la gente, a la manifestación reunida en el Arc de Triomphe, pues fue si el discurso de Puigdemont había sido, digamos, directamente orientado a salir del gobierno. Y yo fui una de las personas que dijo que yo no lo veía así. Yo veía que el discurso era un discurso donde no hacía, digamos, un abordaje directo a los problemas que estaban sobre la mesa, como era el cese de Puigneró y digamos el planteamiento de un sector de Junts de salir del gobierno, y que lo había dejado relativamente abierto, aunque él con esa consigna que parecía orientada a que el referéndum del 1 de octubre se había celebrado la semana pasada, porque claro, dices, Puigdemont diciendo que el referéndum es válido 5 años después. Ese es el debate. A ver, entonces decía, parece que ha ocurrido la semana pasada. El problema consiste en que él no quería firmar, no quería decir, yo os digo que salgáis del gobierno, no lo quería decir. Y entonces, a tal punto no lo quería decir, que ha vuelto a la táctica de guardar la ropa a través de tuitear un artículo de Josep Rius.
Correcto.
Sí. Pero claro, pero ¿cuál es la posición de Carla Puigdemont? Carla Puigdemont necesita referirse, como se hacía en China, como hacía Mao y sus sucesores, de manera indirecta, sin definirse, y digamos, en la revolución cultural. Hombre, Puigdemont tiene una posición. La posición, digamos, sería interesante que les ponga negro sobre blanco a través de un mensaje, que él se le da muy bien hacerlo. Y ahora nos viene con un artículo de Josep Rius. Y entonces tenemos que discutir lo que dice Josep Rius y sacar de ahí la conclusión de que Carla Puigdemont está por la salida del gobierno. Ahora, yo tengo la impresión siguiente, y puse un tuit hoy, un poco para darle un poco de sentido de humor. Ponía Mafalda, un dibujo de Mafalda, un poco sorprendida, asombrada, perpleja, donde dice, sí, ya sé, hay más problemólogos que solucionólogos, pero ¿qué le vamos a hacer? Es decir, más gente que provoca problemas que soluciones.
Sí, las estic veient y las estic llegint.
Y entonces, claro, es una cosa muy simple lo que digo, no tiene, en fin, no tiene ninguna agresividad. Y, porque, claro, uno está perplejo. ¿Por qué Puigdemont no se pronuncia directamente? ¿Por qué la única? Bueno, hay gente que se ha pronunciado a favor de no salir del gobierno. Está las declaraciones que usted acaba de escuchar del conseller de Economía,
de Jaume Giró.
De Jaume Giró, que es muy claro, esto sería un desastre, viene a decir, y no debemos hacerlo. Y otros consejeros que están en este momento haciendo campaña por decir. Y luego, pues, aparte de los consejeros, yo creo que son unos 5.600 personas las que van a votar. ¿Qué van a votar esas personas? ¿Con qué conciencia van a votar? ¿Con qué criterio van a votar? Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar, sería muy difícil. Lo único que le aseguro, y esto se lo firmo, que no va a ser un empate como el de Artur Mas. Jo se lo firmo.
Vol dir, a l'empat que va obtenir la CUP, eh?
Sí, empat, s'acorda que un empate, home, un increïble empate.
1.200 i escaig i 1.200... Igual, el mateix empate.
Exacto. No va haver empate. Aquí no va haver empate. Però què van a votar? Es meterse en la cabeza de cada uno de los 5.600 afiliados que van a votar, pero no ven un digamos, un que Junts se ha convertido en lo que suelen decir el ejército de Pancho Villa, aunque el ejército de Pancho Villa de verdad no era lo que dicen. Dicen que el ejército de Pancho Villa era un desastre, todo lo contrario. Si uno lee un poco de historia de la Revolución Mexicana, se dará cuenta de que Pancho Villa, primero, no solo era un estratego militar interesantísimo, sino que tenía un ejército muy disciplinado. Pero, bueno, como se dice esa excepción, de que cuando un grupo, un partido político está desorganizado, se contradicen unos con los otros, dice el ejército de Pancho Villa. Bueno, pues yo me rindo a esa definición, aunque no sea ajustada con la historia de la Revolución Mexicana. Pero, entonces, ¿yo qué van a votar? Entonces, yo lo que veo aquí es que aquí todos guardan la ropa, empezando primero por Puigdemont. Carles Puigdemont hace un discurso el día sábado, puede hacer una consigna, o digamos, decir lo que a él le parece, no digo que sea una consigna de voto, pero decir, a mi modo de ver, creo que Junts estaría mejor fuera del gobierno y tal. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una especulación muy clara, hay una especulación de que va a haber elecciones a corto plazo, y no va a haber elecciones a corto plazo. Yo creo que Puigdemont debería saber que no va a haber elecciones antes de las municipales. Aquí va a haber elecciones municipales y después ya veremos. Pero esta idea de que pueden forzar a Pere Aragonés a hacer elecciones anticipadas enseguida, no, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Entonces aquí hay un grupo de gente que está intentando sacar la castaña del fuego y decir, vamos a quedarnos dentro del gobierno. Por eso, entre otras cosas, Puigdemont no quiere decir blanco, negro sobre blanco, porque ¿cómo queda después? Fíjese usted que el sí es derrotado. Lo digo como hipótesis.
Sí, bueno, no sé lo que sí, va a pasar. Sí, puede pasar el no, puede pasar el sí.
Exacto. Pero supóngase que Puigdemont, a través de Rius, se ha curado y ha dicho, bueno, yo pienso esto. Bueno, mañana, si efectivamente la gente quiere que se quede dentro del gobierno, pues no podrá reprochar a Puigdemont. Puigdemont dirá, bueno, yo a mí me pareció bien lo que decía este artículo, pero yo no di ninguna consigna de voto.
Claro,
sí, en otros términos, aquí todo el mundo se guarda la ropa. Oye,
bueno, perquè pugui passar de cara a un futur, tot i que Laura Borràs sí que s'ha posicionat, però ja no té res a perdre.
Sí.
Ja no té res a perdre.
Claro.
I la que sí que m'ha sorprès és la consellera Gemma Geis, que sí que també s'ha posicionat. I clar, si ella ha de fer el relleu a Puigneró, amb aquest esperit de no continuar, no sé com continuarà, si finalment el seu partit decideix continuar. No sé si m'explico.
Exacto, sí, bueno, y si está también dius, Jordi si Sánchez. Jordi Sánchez está de acuerdo con quedarse, no está de acuerdo con irse.
Sí, per això li dic que, clar, aquí, després del resultat, hi haurà una divisió important dins de Junts. I després, quina relació es manté tant els que es volen quedar com els que volien marxar dins del govern. Aquesta és l'altra.
Claro. Entonces, digamos que, ahora, lo peor de toda esta historia es que ha sido creado por ellos mismos. No hay, es como en el tenis, ¿no? Este es un error no forzado. No es forzado.
Buena metáfora.
Claro, es que es así. Lo han hecho ellos mismos, se lo han fabricado ellos mismos. No han podido contenerse ellos mismos. Bueno, ha sido producto de un arrebato.
Ah, exacte.
Ha sido producto de un arrebato. Pues qué mal, ¿no?
D'uns quants que s'han, com diu vostè, s'han arrebatado.
Claro,
aquest pronto al pronto y al pronto
se han desbordado. Esa metáfora que utilizó en el discurso Carles Puigdemont un poco lo retrata, ¿no? Dice, no, tenemos que hacer un desbordamiento democrático y replegarnos y avanzar. Hombre, seamos concretos, ¿quién está en condiciones, quién estuvo en condiciones de implementar la independencia de la República Catalana en 2017, en octubre del 2017? Pero Tony, si yo relato en mi libro, en el primer capítulo, cómo el responsable, que se llamaba Roc, un chico magnífico, Roc Fernández, tenía el encargo de Carles Puigdemont y del gabinete de llevar el todos los documentos al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el día sábado, aunque el día sábado no se publica el boletín oficial, él tenía el encargo de esperar la orden para llevar la declaración de la independencia y publicarla en el boletín oficial. Y estuvo esperando toda la tarde en el Palau de la Generalitat, y salía y venía y entraba y estaba todo el tiempo a disposición. No recibió ninguna orden, no pudo llevarlo al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Y los decretos, había decretos, no era que es una invención de Puigdemont. Claro, ¿y quién llevó los decretos al Diario Oficial? ¿Quién implementó todo eso? Pues es que no se puede implementar una declaración, un papel. Eso fue un papel. Fue un papel hasta tal punto que unos minutos antes de declarar la independencia, el mismo día, Carles Puigdemont tenía dudas y hablaba con el Lehendakari del País Vasco y le pedía que le dijera si era verdad lo que estaba conversando el Lehendakari con Soraya, con el gobierno, con Rajoy y con el gobierno de Madrid. Si iban a respetar la no aplicación del 155, si él tenía las dudas, ¿cómo puede afirmar que se podía implementar la independencia de Cataluña? ¿Dónde se fue él a implementar la independencia de Cataluña? ¿A Bélgica? ¿A Waterloo? Y los otros fueron encarcelados. Entonces, dejémonos de esta milonga. Yo creo que tienen un problema de orden político y tienen un problema mental.
Ernesto, més coses. Perquè avui ha arrencat el judici per l'accident del tren Alvia, que el 2013 va deixar 80 morts a Santiago de Compostela. El banc dels acusats s'hi asseuen el maquinista i l'exdirector de seguretat d'Adif. Se'ls imputen 80 delictes d'homicidi per imprudència greu i s'enfronten a una pena de 4 anys de presó, que jo, des del punt de vista, ho trobo poc. Un judici que comença 5 dies després que es fes pública la carta que l'exministre de Foment, Ana Pastor, va enviar a la Unió Europea per frenar un informe crític amb la investigació de l'accident. L'Ana Pastor va comparèixer al Congrés l'agost del 2013 i va assegurar que actuaria amb total transparència i que no descansaria fins a saber la veritat. Però el 2016 va enviar aquesta carta a l'aleshores comissari de Transports explicant una mica, en fi, que hi havia tot un seguit de coses que ja se n'encarregarien ells d'investigar. No sé què en pensa vostè del rerefons d'aquesta maniobra i què és el que buscava Ana Pastor.
Bueno, buscava que no s'investigara, buscava que todo el tema quedara...
Que la responsabilitat fos tota del maquinista, no?
Fuera del maquinista... yo creo que en el año 2013 yo escribí varios artículos que aparecieron en la portada del País sobre este tema porque me interesó, me cogió precisamente en Madrid y claro, yo titulaba el artículo, que lo he recuperado, con el nombre de El maquinista y su circunstancia, tomando aquello de Ortega y Gasset, ¿no? Yo y mi circunstancia. Y trataba de explicar cómo, con independencia de lo que podía haber pasado con el maquinista, con Francisco José Garzón, sí, amo, pues había que ver qué es lo que había pasado con el sistema de seguridad. Y entonces, claro, el juez instructor Luis Taláez hizo un auto magnífico, ¿no? Magnífico, porque claro, hablaba de, decía, se ha indicado que las muertes y lesiones producidas se encuentran obviamente conectadas con la conducción inadecuada por exceso de velocidad, pero un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventivas de naturaleza vial y, en definitiva, con una conducta imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe. Y el juez iba a la yugular, dice, y esa desatención en la seguridad en una línea en la que se circula a altas velocidades y que consiguientemente conlleva que un despiste de la conducción pueda tener consecuencias trágicas, tiene conexión con el descarrilamiento del tren Alvia número 150 ocurrido el 24 de julio de 2013, pues de haberse alertado previa y suficientemente de la proximidad de la curva de A Grandeira y del consiguiente cambio de velocidad, el maquinista es de lo más probable que Francisco José recobrase la atención perdida por una llamada telefónica en la conducción y hubiera ajustado la velocidad del tren a las circunstancias de dicho descuido que se presenta grave. Es decir, el juez va a la yugular. El juez va a la yugular, porque dice, el maquinista recibió una llamada, hubo un problema de desatención, pero no hubo medidas de seguridad. Luego, en la curva de Agrandeira tampoco había carteles. En fin, no puede ser esto un problema del maquinista. A mí me gustó, porque yo escribí antes del auto del juez la columna que se llamaba El maquinista y su circunstancia. Y yo lo que decía era que había que ir ahora a ADIF y su circunstancia. Es decir, a la empresa y su circunstancia. Y cuando vi el auto del juez, dije, jo, pues que ese es un auto magnífico. Y entonces toda la labor del gobierno de entonces, esto era en el año 2013, toda la labor del gobierno de entonces, pues, que en ese momento gobernaba Rajoy, fue tapar el tema, evitar que Europa investigue, y ahí está la carta de Ana Pastor. Ana Pastor, que parece como una persona moderada dentro del PP, una persona, en fin,
la dialogante, dialogante. Sí, sí.
Exactamente. No sé què més li podré dir.
No, em sembla perfecte. Escolti, li anava a preguntar per un serial, que ja és un col·laborat, perquè estem pendents de si l'ESME es dimiteix, de si es nomenen els jutges al Tribunal Constitucional. Van passant els dies, està tot igual, i no sé, jo és que l'única cosa, l'únic al·licient que tinc ara mateix és si l'ESME es presentarà la dimissió o no. Com està tot això, Ernesto?
Bueno, hi ha habido una reunión esta mañana, una reunión entre los grupos conservador y progresista, y han venido los del grupo conservador, el señor Ballestero, que es uno de los negociadores, y ha dicho, no encontramos a ningún magistrado del Tribunal Supremo interesado en ir al Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo es esto? ¿No era que todos los jueces son la mayoría del PP? ¿No era que, como la ciencia todo lo que es la justicia es conservadora y por lo tanto los jueces son conservadores, como decía el presidente del Tribunal Constitucional actual, el que tiene el mandato caducado, el señor Pedro González Trevijano, presidente, mandato caducado desde el 12 de julio. Y entonces no encuentran un solo juez. Pues mire, los progresistas han hecho un buen trabajo, porque no solamente proponen a los magistrados que ellos consideran que son progresistas y que de ahí habría que escoger uno, y además proponen magistrados que son conservadores. Y entonces, oye, pues votemos, si vosotros no encontráis, votemos. Entonces esto ha terminado fatal hoy, pero con una, digamos, un sesgo distinto a las otras reuniones, que son reuniones donde no se ha terminado, digamos, les han tomado el pelo a los progresistas, les han tomado el pelo a Lesmes, y los conservadores campan por sus respetos. El único elemento nuevo que trajo Ballesteros, no es nuevo, el representante del sector conservador, el vocal Ballesteros, es que, hombre, ¿por qué no esperamos el informe que pueda hacer Reinders, que estuvo de visita?
Sí, la semana pasada.
La semana pasada, jueves y viernes, y esperemos, hombre, esperemos a Reinders. La semana pasada era que venga la visita de Reinders. Ahora es que se espere un informe que pueda hacer Reinders, que no se sabe si va a ser un informe, porque no creo que las reuniones que tuvo aquí den para más. Entonces, ¿por qué no esperamos? Y además, y esto es lo gordo, ¿por qué no esperamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional conjuntamente? Y claro, el problema consiste en que eso no puede ser. No puede ser porque se cambió la normativa en el 20 de julio pasado, y este Consejo General del Poder Judicial puede hacer los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se cambió la ley. El propio gobierno, la propia coalición de gobierno, cambió la ley que había prohibido todos los nombramientos y dijo, no los del Tribunal Constitucional, ahora podéis nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a las dos que corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Y entonces, es este el Consejo General del Poder Judicial que tiene que nombrar a los dos magistrados constitucionales. Y además, Esteban González Pons ha salido en las últimas 48 horas y diciendo, oiga, ¿y por qué no nombra el gobierno a los que les corresponde, los dos magistrados que les corresponde? Porque así, de esa manera, el Consejo General del Poder Judicial sabría cuáles son y se podría complementar los nombramientos. Entonces el problema consiste en lo siguiente, es que el gobierno nos ha nombrado por una sencilla razón, porque el presidente del Tribunal Constitucional y Lesmes les han mandado el mensaje de que si solo nombra el gobierno y solo nombra el Consejo General del Poder Judicial lo a los suyos, a los dos suyos, ellos no le dan posesión en el Tribunal Constitucional. ¿Y usted sabe cuál es la consecuencia de que no le den posesión, aparte de que no les den posesión? Es decir, aparte del fiasco que significa y el enfrentamiento y la crisis constitucional que significa eso. Es decir, que en el Tribunal Constitucional pongan una barricada y no los dejen entrar. Es que no les, según la ley no pueden nombrar esos magistrados más. Porque si los rechazan, si consideran que no son hábiles, que si no son idóneos, el gobierno no puede nombrar nuevos. No se puede recurrir eso, es irrecurrible. Entonces, el gobierno no puede nombrar a dos magistrados cuando le dicen no les vamos a dar posesión. Si es un golpe de Estado. Si es un golpe de Estado. Entonces, lo que ha pasado hoy es que el sector conservador progresista ha reaccionado y ha dicho ni Reinders ni ninguna reunión más. Ahora vamos a ver a Lesmes y le decimos, mire, señor presidente, haga lo que tenga que hacer. No hay más reuniones de negociación entre el sector conservador y el sector progresista. No hay fijado pleno, en principio iba a haber un pleno el día 13, pero no hay fijado pleno, convoque usted en todo caso al pleno, y con su voto personal y otros tres magistrados que dice usted que le apoyan, porque usted sabe que en el sector conservador hay una división, está el sector recalcitrante, más duro, más petero, más de González Pons, más de Feijó, y tres miembros de ese grupo conservador que se han desgajado y que votarían a quien Lesmes diga. Entonces el sector progresista dice, señor Lesmes, antes de dimitir, votemos con el sector progresista, que son 8 magistrados, los 3 que usted tiene, que son 11, y el suyo propio, el voto suyo, son 12, y con eso tenemos los votos necesarios, son 12, para nombrar a los dos magistrados en el Tribunal Constitucional. Son los 3/5. Entonces, eso es lo que han decidido hoy, y ya no hay más reuniones, y vamos a ver si se convoca el 13 o no. Pero lo que está pasando aquí es un golpe de Estado, no es un semigolpe, no es un virtual golpe, es un golpe de Estado. Y en relación a esto, yo hago un paralelismo en un artículo mío en el día de ayer sobre el discurso del rey del 13 de octubre. Que yo creo que ha sido uno de los desaciertos más grandes de la corona, y que, digamos, Rajoy, que fue incapaz de hacer un discurso, delegó en quien reina pero no gobierna, que es el rey, Felipe, la tarea, la tarea de... Pero claro, la Constitución, el artículo 56, Tony, dice que el rey tiene que arbitrar, tiene que moderar. ¿Y dónde están esos factores de moderación y arbitraje en el discurso del 3 de octubre?
No
donde
están.
Parece que el rey,
no están.
Donde parece que el rey se guió más por lo que le decían los capitanes del ejército, altos generales, que estaban muy, muy cabreados con lo que había pasado en Figueras, ¿se acuerda? Cuando expulsaron a los policías y guardias civiles de los hoteles en Figueres.
Bueno, Figueres i també altres localitats del Maresme, vull dir, sí. Que això es va produir a diferents localitats.
Exactamente, pero en particular creo recordar que Figueres tuvo un cierto impacto mediático y se veía a los militares en los hoteles, guardias civiles en los hoteles y tal. Y entonces, son esos los que, le hicieron subir la temperatura a Felipe VI. Entonces yo digo una cosa, Tony. Ahí desaprovechó la posibilidad de colocar a la corona por encima del cuerpo a cuerpo por pedir una... Y cuento que Miquel Iceta, el primer secretario del Partido de los Socialistas Catalanes, se enteró de que el rey iba a hacer ese discurso. Y como ya había estado con el rey en el mes de septiembre y primeros de octubre, pensó que podía venir un desastre con ese discurso. Y entonces habló con Pedro Sánchez y le dijo, oye, yo quiero hablar con el rey porque yo estuve con él, hemos estado conversando, le pareció interesante mi punto de vista y ahora que va a ser un discurso, hombre, quiero recomendarle moderación. Y entonces Sánchez le dijo, me temo, que, Miquel, que no va a poder ser. Que yo, me han consultado y yo he dicho que hay que poner énfasis en el diálogo, pero no quieren. Entonces Iseta le dijo, ¿me permites que intente yo hablar con la zarzuela? Y entonces le dijo, sí, por supuesto, inténtalo. Iseta habló con Jaime de Alfonsín, el jefe de la casa de su majestad el rey, y le dijo lo mismo, mira, yo he estado con el rey en el mes de septiembre, hemos estado analizando la situación política en Cataluña, pareció una conversación interesante, me gustaría hablar con él, porque creo que el discurso puede tener un jugar un papel muy muy relevante, y me parece que la idea de la pacificación y tal. Entonces Alfonsín le dejó hablar. Y cuando terminó, Alfonsín dijo, no va a poder ser. Y entonces Iseta dijo, ¿cómo que no va a poder ser? Sí, porque el rey tiene pensado hacer un discurso a una nación herida, a la que se le dijo que no iba a haber votación, y ha visto por la televisión cómo se ha votado y cómo la han engañado. Entonces yo, humilde periodista, digo, oiga, y ahora que están incumpliendo la Constitución, que desde el día 13 de septiembre que hay una norma legal por la cual tenía que nombrar en el Consejo General del Poder Judicial dos magistrados en el Constitucional, que hace ya 4 años, van a ser 4 años que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial contra la Constitución, oiga, ¿por qué no sale el rey? Si ya no lo hizo en la apertura del año judicial el día 7 de septiembre, ¿por qué no sale el rey y llama a los partidos y le dice, ustedes están incumpliendo la Constitución?
Sí, señor. Porque que hay un incumplimiento flagrante a la Constitución.
Un cachondeo. Se están riendo. Se están riendo. Tiene que haber una campaña en los medios. No se engañen más, cumplan con su deber. No solamente comentar que las reuniones fracasan, no solo comentar que Reinders, digamos, ha estado aquí, ha estado reunido y llama a todas las partes. Hombre, tiene que haber una campaña, tiene que haber una campaña de prensa diciendo, cumplan la Constitución. No son ustedes los grandes cumplidores de la Constitución. No son ustedes los que están festejando que el rey el 3 de octubre echó más leña al fuego, en lugar de apaciguar, que dicen que eso marcó, Tony, esto es lo peor, que eso marcó el reinado, cimentó el reinado de Felipe VI, como el día 23F, la actitud de Juan Carlos I cimentó a la monarquía española. Vamos, vamos.
Ernesto, vámonos. Una abraçada molt forta. Que tinguis.
Gràcies.
Molt bona setmana, Ernesto i Kaiser.
Adeu.
Des de Madrid, adeu-siau. 3 minuts i tenim el Guillem Estadella doncs fent cerveses perquè...
A veure
està...
en quin estat estarà,
més...
eh?
Bueno, espero que bé.
A veure.
Estem al mes d'octubre, Oktoberfest. El que m'estranya és vostè, senyor Guies, que no s'hi hagi apuntat.
Hem de deixar pas als joves.
Ah, això també és veritat.
Versió RAC1.
Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i vas ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya. El vermell d'un gran reserva. El taronja de les melmelades i les carbasses i els bolets. El groc a les fulles que cauen, el verd a les que es queden. I les millors postes de sol acaben en rosa mentre se sopa. Ara, amb un 25% de descompte, torna a somiar on els colors donen vida a la tardor. Paradores.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba Tartatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Llavors, l'alarma salta si algú intenta entrar. Això és un segon pis, però la terrassa em fa una mica de cosa.
Res, tranquil·la. Mira, amb els sensors de portes i finestres podem detectar vibracions i cops. I així ens anticipem. I fixa-t'hi, amb les càmeres podem veure si passa alguna cosa. Si hi ha un problema real, avisem a la policia. Tu pensa que nosaltres som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Onzenes jornades gastronòmiques del peix de Llotja i l'arrossejat a l'Ametlla de Mar, del 7 al 16 d'octubre.
I el dia 8, diada de l'arrossejat a la Confraria de Pescadors.
Més informació a visitametlladamar.com. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Circo Bonazo no ha tocado, mira bien el otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nou cuponàs de l'11. Ara, cada divendres, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. Hi ha més de 400.000 nous premis.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Coordenades del 6 al 16 d'octubre. Univers, Sitges.
El metavers està de moda. Del 6 al 16 d'octubre gaudeix del millor cinema de gènere del món i de tots els seus universos al Festival de Sitges. 11 dies, 7 sales i més de 200 pel·lícules t'estan esperant. Compra les teves entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Imaginació, tu posen les mirres que el de bé ja ho faré jo. La birra em fa vibrar, em fa riure i cantar. Si hi ha suc de cibada, no puc parar de ballar.
Avui comença una de les festes més tradicionals d'Alemanya, però aquí, com que ho importem tot, l'Oktoberfest, doncs també l'hem traslladat a Barcelona. Comença la seva novena edició des de la Fira de Barcelona, on estarà instal·lada fins als 16 de... octubre. Allà hi tenim Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Aquest és el Guillem Estadella.
El meu ambientillo ara mateix, eh? Una mica envoltat de música així rural clàssica i una mica de cerveseta, que això m'encanta, tu. Està molt bé.
Ah, bueno, cervesa n'hi ha tot arreu, eh? Aquí també n'hi ha, eh? Sí. No cal anar molt lluny.
Però aquí hi ha, diguéssim, gerres més grans. Una mica
bueno, explica'ns, Estadella, on ets exactament? Sí. Perquè, clar, la Fira de Barcelona són molts metres, molts quilòmetres. On para, això?
Que això és a la Maria Cristina,
sí,
per entendre's.
Sí, Avinguda Maria Cristina.
Entre les Torres de les Sianes, a l'esquerra, mirant, diguéssim, el que seria el Manac,
sí.
A l'esquerra et queda la plaça Univers. I aquí és on he instal·lat com una carpa gegant amb els colors de color blanc i blau. I és com una mica la Fèria d'Abril, però d'allà.
Ah,
saps? O sigui,
a la Fèria d'Abril, a Alemanya.
Ah, exacte, a la Fèria d'Abril, a Alemanya, però sense rebujitos i amb molta cervesa.
Bueno, això, hi va algú vestit amb el tratge, amb el que seria el vestit bavarès, per exemple?
Mira, de moment et dic que hi ha un home amb una samarreta del Barça i hi ha quatre nois que són francesos que porten un barret de mexicans. Crec que aquí la globalització ha fet una mica de mal.
Però perdona, només hi ha aquesta gent?
Hi ha més gent, el que passa que això ho acaben d'obrir ara i la gent encara està demanant tíquets, que ara anirem a les cues.
Tíquets.
Però aquí els primers que s'han assegut són aquests francesos.
Ui.
Hello, bonjour, bonsoir. ¿Está bien?
Très, très bien, merci à vous. Ça va la fin?
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Clément.
Clément?
Clément, je viens de France, du nord de la France. Clément Moustache, Clément Moustache.
Ah,
no suporto francesos.
Escúchame, yo porté un barreté de mexicaner.
Vas allà?
Je sais pas, au marché, on est en Espagne, on a acheté un chapeau catalan, il me semble que c'est en...
No, 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 this is Spanish, no catalan, eh?
Ah, c'est Spanish, pas catalan.
Esto es mexicané.
Ah, ok, quelqu'un m'a dit que c'était catalan, on se dit que c'était sympa. C'est pas allemand, mais...
Mexico, Spain and Catalonia, three different things.
Oui, bien sûr, je sais. On essaie de se mettre dans l'ambiance, juste pour se reconnaître. Y a...
Afloja que no me entiendo. Digas, digas.
Il y a beaucoup de monde ici ce soir.
Molta gent diu?
Yes, there are a lot of person tonight, so...
You speak English? Ah, we can speak English, obviously.
Yeah, yeah. There are a lot of person tonight, so we just bought some hats just to reconnect each other, because in the fall, after I will be here, he will be there. So like that, we have all the hats.
Okay, sorry, but when you are talking 5 seconds, I don't understand nothing. You can do it one thing. Brindings, cheers, cheers. Okay, wait
cheers,
a moment.
Cheers.
Cheers,
cheers.
Cheers,
cheers.
Cheers,
cheers.
Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers,
cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers.
Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Cheers, thank you very much. Goodbye.
Ara, fotat d'una cervesa amb aquesta música de fons, a la que portem ja una estona. És una mica de tortura...
És
una mica tortura... Tortura de l'època...
M'apropo un auricular d'aquests.
Del Tercer Reich.
Mira, a veure com sona això.
I això, dues hores... Acabes que et surt la trompeta pel...
Sí, sí, sí.
Pel nas.
Aquí, de fet...
Escolta, has fet una fotografia i, a veure, realment, a part del vent i aquests dos, aquests simpàtics turistes que...
No, però hi ha més gent. Mira, hola, què tal, com et dius?
Muy bien.
Vale, molt bé, molt bé. No n'hi ha ni un d'aquí, eh?
Where are you from?
Soy de Suecia.
Ah, Suecia, soy
de Suecia. Ah, però si parla castellà.
Un montón de cosas. Sí, sí. ¿Hablas castellano?
Un poco, no perfecto, pero un poco sí. Sí.
Joder, lo hablas mejor que yo, tío, muy bien. Escúchame, ¿qué haces por aquí ahora?
Porque estoy estudiando en Tarragona ahora. Y hoy solo visitar Barcelona y esta fiesta.
¿Y beber?
Un poco de cerveza, sí. Quizás un poco de cerveza.
Claro, una mica, una mica.
¿Sabes decir alguna cosa en alemán?
Sí.
Uy, espera, que parlen. Ah, mira, yo un speaker, bueno.
Ah, calla, a ver, posa el speaker.
Espera. Parla en català, l'speaker.
Eh? Però si no hi ha ningú català, si tots són de fora.
No entendran res.
Silenci.
Ara diu alguna cosa, Vera? S'ha callat, l'ha intimidat. Pots dir alguna cosa? Espera un moment, ara vinc, eh? Espera-te, a veure si pot dir alguna cosa pel micro.
Una mica desengelat, això. Està una mica... Però estan arrencant. Això és el que passa quan arribes a un lloc que acaben d'obrir la porta.
Que pots dir alguna cosa pel micro, en plan, hola, RAC1.
Hola, RAC1, què tal, com esteu?
Però pel micro gran aquest.
Ah, sí.
Pots dir?
És pel...
Per RAC1, pel Clapés.
Home, pel Clapés. Salut, Clapés.
No, però vols dir que el micro que soni per tot arreu?
Sí, la megafonia.
Ah, mira, puc escoltar-ho? Mira, ara ho diràs per la megafonia, això de RAC1? A veure, mira, a veure. Ara? Digue-ho ara, ja veuràs.
Bona tarda a tothom. Estem parlant directament amb el programa de Toni Clapés, que estan en directe ara mateix amb nosaltres. Molt agraïts que esteu aquí amb nosaltres a l'Oktoberfest Barcelona.
Bravo!
Aquí estem nosaltres també a la inauguració de l'Oktoberfest, novena edició de l'Oktoberfest Barcelona. Salutacions a tot l'equip de Toni Clapés i és un plaer que esteu entre nosaltres. Moltes gràcies.
Bravo!
Raco, gràcies.
Moltes gràcies, senyor! Estic emocionat, eh? Molt bé. Però
has deixat un suec més penjat que sí, un fuet, sí.
On té el suec, ara?
El de Tarragona, que estudiava a Tarragona.
L'has deixat allà?
Espera.
Aquí t'he quedat, xaval.
Curiositat. No, el de Tarragona... Home, és que a mi em cridava molt més això de parlar amb aquesta senyora. Ah, està a TV3.
Qui?
Està a TV3. La Elisenda Pineda.
Ah, no, sí, però... Està en directe o no? No està en directe.
Elisenda, esteu en directe?
Estem en directe, no, estem fent un reportatge i entrem en directe a 7:45.
Ah. Home, doncs no ens veurem, doncs. Doncs marxo, adéu, Elisenda, gràcies! No, mira,
però si el que has de fer, és anar-la emprenyar una mica.
Mira, un moment. És que estan gravant report. Estic, Toni, ara mateix estem fent un crossover, estem fent pel planta baixa. Ens estan gravant, sí o no?
Ens estan gravant pel planta baixa i estem entrant en directe pel Toni Clapés al vostè primer.
Al versió RAC1. Això sortirà, Elisenda?
Això sortirà 7:45 i tu també sortiràs perquè és molt guapo, Guillem Estadella.
Perfecte, doncs escolta, Toni, ho hem aconseguit.
Bravo, bravo.
Tu com et dius?
Ona.
Ona.
De Reus.
Talleu, és de Reus?
És de Roses.
Això ho trauran,
eh? De Roses, molt bé. Estem fent doble trevista. Bona gent, que vagi bé, eh? Adéu, gràcies. Jo vull buscar algun alemany perquè m'expliqui no com funciona això de l'Octoberfest.
El que no veurem?
A la tele, això, ara no ho veureu.
No
ho
posaran.
No ho tallaran.
Surt un quart de vuit, m'ha dit. Jo estaré atent.
Solo que és el rango, eh?
Bueno, TV3 són especialistes en l'estilisme mediàtic.
German people, d'on sou? Eh? D'aquí de Barcelona. Em poso l'accent alemany, així enganyo el jefe. Tu, mira, tu ets, d'on ets, de Múnich?
Sí, sí, sí.
Posa accent alemany. Ah, ets vist alemany? A veure, posa holandès? Bueno, és el mateix. Escolta'm.
Bueno, el mateix no és el mateix.
Com estàs? Tot bé? Guts! Ja vas una mica taja? What?
Sí, sí, està clar que...
No, estan tots ja...
Aquí no hi ha gent amb seny, de veritat. Aquí ve la joventut.
Està lleno de loco.
Una mica de perdides al riu, eh?
Bueno, Estadella, escolta'm, a part de cervesa, es pot menjar alguna cosa? Que és que fa estona... Perquè, clar, a part de la cervesa, suposo que ha d'haver-hi el Bratwurst, el Frankfurt no sé si n'hi ha, perquè a Alemanya no hi ha Frankfurt, hi ha Bratwurst...
Hi ha Frankfurt, Bratwurst i Strudel.
Strudel, què és Strudel?
Aquell pastís.
Strudel és com el llacet aquell.
És el?
Sí.
És què?
Sí, és com un... Està l'Strudel, que és el pastís de poma, i el Bretzel, que és com una cosa enrotllada.
Strudel m'agrada, i el Bretzel també, i el Bratwurst també. El Frankfurt no m'agrada, em torna, el Frankfurt em torna. En canvi, el Bratwurst...
I el Bratwurst no?
No, el Bratwurst no.
És carn més blanca. Van tirant tirolesos a la
mà.
Bravo!
Senyor, què tal, com es diu?
Joan, encara Joan, sí.
Encara Joan. Ostres, i català, com ha de ser?
Joan.
I què fas amb aquests tirants així molt del Tirol?
Estic promocionant-los. Els tinc amb oferta.
Els tens amb oferta?
Els tinc amb oferta, sí.
Molt bé, però tu d'on ets?
Perdó?
Que d'on ets?
A sort. Jo, de casa meva.
Però d'aquí, i on és casa seva?
De Badalona, soc.
Ah, molt bé. I llavors tot bé, no? Li agrada l'Octoberfest?
Aviat estarà millor.
Però per què ha dit, perdona...
Digues, Toni.
No, és que ha dit que es anava a canviar el nom. Per què se'l vol canviar?
Per què vols canviar el nom?
Joham.
Ah, vale. La gent aquí, va.
N'hi ha més a fora que dins, eh? N'hi ha més a fora que dins.
Hola, mira, m'acabo de trobar un altre home que va vestit aquest... Sí, ara ens farem una fotografia. Vas indumentat perfectament, com ha de ser, un bavarès total. D'on ets?
De Barcelona. De
sí, bavarès de Barcelona, no?
Sí, de Sants. De Sants. Vida.
I escolta'm, saps alguna cosa en alemany?
Sí.
Què ens podries dir?
Any. Guten Morgen...
I ja està, no?
Estic fent un curs.
Estàs fent un curs i de moment com ho portes?
Bé.
Guten Morgen, només.
No, sé més coses, però de moment no.
Vale, escolta'm, què hem de fer aquí per estar bé a l'Octoberfest? Quines coses hem de fer així de costums guais?
Cantar quan toca
l'Octoberfest. Què s'ha de cantar? Quina és la cançó típica?
Les cançons típiques d'ells.
Saps alguna?
Sí, però...
Canta amb un amic. Jo t'acompanyo.
No, ara no.
Qui ens podria cantar una cançó? Jo no marxo aquí sense que ens canti una cançó.
És que no és l'hora. El presentador ho fa molt bé.
Vale, el presentador ja és amic meu, vaig a per ell. Sí, sí, sí. Escolta...
Però amb aquest home que parles, perdona, què diu? Que canta?
El què? Estem en directe encara, senyor, eh? Ah, vale. Pot cantar una mica? Alguna cançó típica?
Jo no canto.
Però alguna cançó d'aquestes típiques de l'Octoberfest?
Poso alguna cosa típica.
Posa'm alguna cosa típica, sí, i ja amb això marxem, si no,
sí,
Toni, no?
Vale, perfecte.
Ens posa alguna cosa típica, vale. Ens posa alguna cosa típica ara. Vostè com es diu, senyor?
Xavi Moreno, sóc el cosí de l'Àlex Campos.
Hombre, no sé qui és. Era l'Àlex Campos.
Àlex Campos, sí. Diuen que sí a l'estudi.
Sí, sí, era l'Àlex Campos, sí, d'ahí de...
D'on?
D'ahí.
Sí. Ara ens posarà
el típic, no?
Del Furbito, sí. Que té el bar...
Àlex Campos?
Sí.
No sap qui és Àlex Campos?
Sí, que té el bar ahí...
M'hauria de saber qui és Àlex Campos.
Molta atenció, que ens posarà un tema típic. El podràs presentar? Vale, molt animat. El podràs presentar
dient... Campos no està a Catalunya Ràdio?
Toni Clapés...
No, que té el bar ahí de...
Sembla que sí, que l'Àlex Campos...
Vale, molta atenció.
Bueno, jo tinc un amic que es diu Àlex Campos.
No sé. No serà el germà de Mare Teresa.
Com has dit que es deia, aquest cosí de l'Àlex Campos?
Com es diu el teu cosí, dius?
Àlex Campos.
Però ell qui és?
Moreno.
I tu ets Xavi Moreno?
Xavi Moreno.
Però
ah, sí, home! Home, és amic de la infància, el Xavi Moreno.
Amic de la infància, diuen, del Xavi Moreno. Sí.
Efectivament.
Sí, sí, home, i tant.
Amic teu?
Ah, doncs,
de fa molt de temps.
Sí, fa com a mínim 30 o 40 anys.
30 o 40 anys, diu?
Amb el meu cosí.
Sí, amb l'Àlex, sí, home.
I una intimitat del Toni.
No cal explicar-les.
Queda la intimitat.
Hosti, tu, és l'última persona que m'esperava trobar-me aquí a l'Octoberfest.
Toni, estàs speaker aquí a l'Octoberfest?
Clar, és que ha dit Àlex Campos, estava donant voltes, dic sí, conec un Àlex Campos, però...
Hola, Toni, què tal, com estàs? Una abraçada.
Igualment, igualment. Escolta, tot bé?
Diu que sí, tot bé.
Sí, tot bé, tot bé. Aquí liats amb la inauguració i, afortunadament, tot molt bé.
Bueno, una abraçada a la família i records a l'Àlex.
Records a l'Àlex i una abraçada a la família.
Ah, ok, vale, moltes gràcies. De part teva.
Vale, vinga. Ella ja era DJ, en la seva època feia DJ.
Sí, sí, està aquí de DJ, eh?
Ja ho feia, això ja ho feia.
Bueno, que t'expliqui la intimitat, a petits, que fèiem festes por ahí.
Veus? Muntàvem festes, i eren encara, clar, muntàvem festes als pisos, fèiem guateques.
I com acabava la festa, eh?
Pues acabava arrambant el que podies.
Mira, quina em poses, Àlex?
Una que es diu... Bueno, és un tema de DJ Otzi. El Hey Baby de DJ Otzi.
Vinga.
Posa-la, la presentes i amb això marxem.
Vinga, Xavi Moreno, això ho tocava de nassos. Vinga, adelante.
Mira, mira, és que té una taula de DJ espectacular, eh? Jo estic flipant ara mateix, eh? És un tio curtit. I llavors, tu què vas estudiar, Àlex?
Eh?
Què vas estudiar?
Xavi.
Ah, Xavi.
Que l'Àlex és el meu cosí, està d'ella, que no te
l'entera. Àlex és el teu cosí? Ah, vale, vale.
L'Antoni sí que està al cap.
Vale, no en tenia,
Bueno, que punxi i marxem, que hem de marxar, va.
Punxa ràpid que marxem. Vinga, a veure.
Sí, a veure, que s'ha enxufat el cable.
A veure. No, aquí. Mira, està aquí. Home, té moltes carpetes com a DJ, eh?
Enxufa l'amplificador. Enxufa el cable, si no, no se corta.
Quin dos cables?
El bafle, no, esto no. Mira, ara... El d'ahí. No, però no, a veure, no l'enxufa, no l'enxufa.
Aquesta? Vinga, va, perfecte. Foli canya i presenta-la per RAC1, versió RAC1, amb Toni Clapés.
A veure si va, perquè...
Espera, un moment.
No, no ve d'onada, eh?
És que he d'enxufar el cable, el Canon, el enxufe Canon.
Espera, Poli, espera, voy.
Un moment. El programa del Toni Clapés a RAC1 i aquesta cançó típica de Oktoberfest Barcelona.
S'ho està inventant, això, eh?
Aquí, a l'Amunis, també, és per ells, RAC1, gràcies.
Jo crec que ja, amb això ja... Jo crec que no ho superem.
Dedicar-la tu, eh?
Aquí ja festival ara, eh? Ja no, tenim que... tot, amics!
Estadella, gràcies!
A vosaltres, adeu!
Adeu!
Gràcies per estar nosaltres a l'Octoberfest, la bona edició. Aquesta...
Què dèiem, Anton o Alcol?
Anton.
Alcol.
Anton.
Arcol.
El teu nom.
Anton. I a mi em sembla que deien Alcol.
No, deia Anton.
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 Ha costat d'enxufar, eh?
Molt bé, gràcies, Àlex.
Gràcies, Estivella.
Adéu.
RAC 1. Una mudança, l'arribada d'un fill o simplement ganes de canvi. Aquest mes és l'aniversari Schmidt. Del 3 al 31 d'octubre, gaudeix d'un 20% de descompte en els teus mobles de cuina.
Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
El Soterrani torna a Casino Barcelona. El 13 d'octubre, vine a riure sense parar amb els monòlegs d'Olla Sherman, Manel Vidal i Raquel Arbàs. Recorda, el 13 d'octubre diverteix-te amb l'humor irreverent del Soterrani, el nou fenomen còmic de l'estand-up català. Entrades a casinobarcelona.com. Places limitades.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica, o si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Torna el Cava Tast, la mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia els dies 7, 8 i 9 d'octubre. No et perdis l'experiència Cava Tast amb productes de qualitat de la mà dels seus elaboradors, música en directe i un ampli programa d'activitats. Tota la informació a cavatast.cat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros.
Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar, només MSC Cruceros.
Inspira Festival Inclusiu. El dissabte 8 d'octubre vine a viure un festival ple de valors a Ripoll amb Els Catarres, Xiula, Blaumut, Marcel i Júlia, Clams, DJs pel Canvi i també Zona Infantil, Food Trucks i molts, molts valors. Més informació a inspirafestival.com.
Del 6 al 9 d'octubre, torna Sona Mollet.
El Festival Internacional de Jazz, Piano i Música.